els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ara sí, 7 minuts que passen de les 11, a l'estiu el món no s'atura i per això nosaltres avui que comencem temporada doncs hem volgut convidar a l'home que cada 15 dies ens posarà al dia de com estan les coses al món. Ell és en Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Manuel,
home,
ben tornat.
Home, encantat d'estar aquí.
Fas molt bona cara, eh?
Vosaltres també, esteu ben morenetes, eh?
Escolta, com ha anat l'estiu?
Molt bé, molt bé.
Sí?
El que passa és que ja fa dues setmanes que ens vam reincorporar i es va allunyant,
com?
Es va allunyant. No, sí, sí. Però bueno, també teníem cap de setmana de festa major, per tant, hem fet un últim...
A veure, és que clar, això s'ha de dir. O sigui, m'hi has assabentat després de quantes temporades portàvem ja plegats.
Dues o tres. Sí, sí.
M'he assabentat avui que ets de Sabadell.
Home, això és molt important.
Resident a Sabadell.
Sí, bueno, entre Sabadell i Mataró, però vull dir, per coses de la meva dona, que és de Mataró. Però jo sabellut com pocs, diguem.
Clar, jo et feia de Targa.
Bueno, la família sí que ho és, els Manonelles venen d'allà, però jo ja vaig néixer... Vaig néixer a Sabadell i amb molt orgull.
Molt orgull, eh?
Sí, sí.
Bueno, escolta, que vagi molt bé la festa major que em deies abans que et toca de prop.
Sí, sí,
perquè
molt
tens,
a prop,
eh?
Molt a prop, sí, sí, me l'empasso.
De ben a prop, bona festa major, sens dubte. Jo no sé si estem de festa major o no, perquè, clar, Manuel, cada inici de curs fem un repàs amb tu dels temes dels que haurem d'estar pendents en els pròxims mesos. Quin pronòstic fas, tu?
Home, uns mesos mogudets, això és evident, l'actualitat internacional està molt moguda per uns temes que ja venen predeterminats en alguns casos de fa mesos, en alguns casos de fa anys, i que en gran part els principals temes de l'actualitat internacional venen determinats per un d'aquests temes, que és el que passi el 5 de novembre a les eleccions als Estats Units. No? Un dels grans temes és les eleccions presidencials, la irrupció de la candidatura Harris versus la candidatura Trump, també amb les enquestes últimes que han demostrat que la cosa no anava tan bé com semblava que anava per Harris, i el resultat d'aquestes eleccions poden determinar en gran manera el que acabi passant en el front ucraïnès i el que acabi passant doncs, a Orient Mitjà. No? I, de fet, tots els actors estan jugant en bases a les eleccions americanes, quelcom que demostra la importància i la rellevància que encara té el lideratge dels Estats Units, no? Que es parla molt de la pèrdua de la seva influència, que és certa, però tothom sap al mateix temps que, depenent de qui guanyi les eleccions als Estats Units, doncs la situació a Ucraïna anirà en una direcció o en una de molt diferent, i el mateix a Orient Mitjà.
Mira, fem una cosa. Tu ens has fet aquest mapa mundi, millor dit, però et demanaria si avui, Manuel, comencem amb l'home del cap de setmana.
Ah, sí?
Perquè ha ocupat gairebé totes les portades dels diaris. És el líder opositor veneçolà Edmundo González, que, clar, arriba a Espanya per rebre asil polític, Manuel, per tots aquells, que deuen ser pocs, però com explicaries, no?, qui és Edmundo González i si és habitual aquesta situació que ens hem trobat aquest cap de setmana?
A veure, Edmundo González és una persona ja d'una certa edat, perquè crec que té 75 anys, ell era un diplomàtic retirat, una persona bastant respectada a l'entorn veneçolà, que en un cert moment va decidir a acceptar el lideratge de l'oposició veneçolana a partir del moment que era la candidata que tothom preveia com a tal, doncs se li va prohibir doncs, presentar-se. Llavors, es dona el cas de que hi ha unes eleccions que el govern veneçolà i de Maduro havien assegurat que serien lliures, que sembla ser que a l'hora de votar van ser bastant lliures, però que a l'hora de comptar-les no ho van ser tant, no? Perquè els resultats que tots els organismes que van estar allà presents, que tots els representants de l'oposició, etcètera, etcètera, Nacions Unides, els verificadors internacionals van ser doncs, que semblava que havia guanyat de manera bastant àmplia l'oposició i, en canvi, els resultats oficials que s'han trigat a donar i d'una manera molt estranya, doncs, diuen el contrari. No? Per tant, trobem una situació d'altíssima tensió a Veneçuela, on gran part de la comunitat internacional no reconeix els resultats perquè sembla ser que han estat manipulats per part del govern de Maduro, i en aquest cas fins i tot molts països llatinoamericans i fins i tot països llatinoamericans d'esquerres, com pot ser el president Boric de Xile, que són molt crítics amb el que ha passat. S'ha tornat a donar una nova situació de gran tensió política al país, amenaces als líders de l'oposició, i finalment doncs, el qui havia sigut el cap de llista i el que alguns consideren que seria el president legítim de Veneçuela, però que ja entren també posicionaments més o menys maximalistes o més radicals, ha demanat doncs, poder sortir del seu país per exiliar-se políticament a l'estat espanyol. Això és molt més habitual del que ens pensem.
És que és el que anava a preguntar.
I en el cas veneçolà, diguem-ne, la llista dels exiliats polítics veneçolans que hi ha a l'estat espanyol és immensa. I no només els polítics, és a dir, en aquests moments, els barris, bons barris de Madrid, sobretot el de Salamanca,
sí,
estan inundats de les grans fortunes llatinoamericanes i especialment veneçolanes, no? Que ja fa anys, doncs, que arrel de la deriva del règim de Maduro, doncs, s'han anat sortint, exiliant, també amb els seus clarons, perquè després també podríem parlar, no?, de Veneçuela i de la desigualtat econòmica i com les èlits, doncs, han gestionat aquest país durant molt de temps. I per tant, doncs, a Madrid n'hi ha que diuen que és la segona capital, no?, de Veneçuela, i de fet, i és bastant evident, i s'ha publicat sobre això, per tant no estic dient res que sigui secret, no?, una gran part d'aquesta alta burgesia veneçolana que s'ha exiliat a Madrid ha agafat com a referent seu polític el Partit Popular, i tu veuràs que moltes de les grans celebracions del Partit Popular electorals, doncs, a banda de la seu de Gènova, també apareixen banderes veneçolanes, perquè aquesta vinculació no només ha sigut també anat pel finançament del Partit Popular. No? Per tant, hi ha tot un element, en el cas de l'impacte això en la governabilitat de l'estat espanyol i amb el que és la bombolla política, institucional i mediàtica madrilenya, segurament més elevat del que realment seria.
Per tant, una mica el que et volia preguntar també, el que et volíem preguntar, és les conseqüències que pot tenir aquest moviment diplomàtic d'Espanya de cara, no?, jo, aquestes relacions.
De conseqüències en
creus
si
que
poques. Hi ha conseqüències en el sentit de que aquest senyor està segur, estan fora, no? Sí, no, és que a vegades també... Ara, i segurament el govern de Veneçuela, tenir-lo lluny ja li va bé. Li va més bé tenir-lo lluny que no pas tenir-lo a prop, o depèn, no? Llavors, també ara, aquest cap de setmana, hi ha hagut molta batalla mediàtica a Madrid, i ja t'ho dic, dels grups més radicals del Partit Popular, que al matí demanen una cosa i quan el govern espanyol ho fa a la tarda en demanen una altra, no? I ara diuen que no, que se li havia d'haver donat asil a l'ambaixada espanyola per fer més pressió, etcètera, etcètera. Tot això s'ha d'entendre amb aquesta doble dimensió, amb el pes molt creixent que té aquesta burgesia veneçolana instal·lada a Madrid sobre, i l'ascendència que té des d'un punt de vista també de finançament i de promoció del Partit Popular i dels sectors més radicals amb aquesta agenda internacional, i parlant pel rifirrafe diari de Madrid, que ja sempre, sigui pel motiu que sigui, es dispara en bala, no?
Un quart de 12 del matí, estem compartint en l'actualitat internacional amb el professor Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals de Blanquerna, que, per cert, Manuel, ni t'he preguntat per l'arrencada del curs universitari.
És que aquest semestre no tinc activitat acadèmica, per tant, estic
alliberat. Lliure.
Estic alliberat i llavors puc fer d'altres coses, que projectes molt interessants, i ja ho reprendré el segon semestre, per tant... També un petit somriure sota el nas en aquest aspecte.
Temps, clar, de fer altres coses. Deixa'm anar, abans has fet una petita pinzellada, però parlem una mica més dels Estats Units, pel que fa a aquesta cursa electoral. Tu ho deies, no?, les darreres enquestes, aquests sondeigs, no?, que donaven, doncs, un petit, diguéssim, avantatge a Donald Trump davant de Kamala Harris, que és la nova candidata demòcrata. Què creus que passarà en aquest debat electoral que tindrà lloc demà, que per cert es podrà seguir per la cadena ABC? És una prova de foc per Kamala Harris, Manuel?
Home, és una prova de foc pels dos, diguem-ne. Perquè és cert que la irrupció de Kamala Harris, doncs, ha generat un canvi total.
He dit Camila, em diuen des de Peixera,
Has dit Camila?
En comptes de Kamala.
Jo he dit Camila.
Tu has dit que... No, jo he dit Camila.
Has estat pensant en una altra Camila,
diguem-ne,
que no es diu Harris.
I saps què passa? Que quan et veig, Manuel, també penso... Ah, ja saps.
Ja saps amb el que penso.
Anglaterra, clar. Això és el que té. Et volia preguntar també, per aquest tema.
Bueno, però jo tampoc és que hagi viscut a Anglaterra, Vull dir que
per mi ets un referent sobre aquest tema.
Doncs, el proper dia vindré amb monocle,
sí,
ja està.
Ja s'habituaran, diguéssim, a aquest tema. Per cert, ara sí, va, Kamala Harris.
Sí.
Com
a
arriba?
Veure, el que sí que és cert és que hi ha un revulsiu aquest estiu amb el canvi, no? I llavors que hi ha uns primers mesos, doncs hi ha hagut un take-off, no? Doncs on la candidatura demòcrata, que es donava per descomptada, doncs arriba aquest nou, diguem-ne, element d'aire fresc que canvia la situació i que l'únic que fa és obrir el partit. És a dir, un partit que estava tancat i sabíem el resultat, amb l'entrada de Kamala, fa doncs que torni a haver-hi partit i que hi hagi possibilitats. Llavors, si algú es va pensar que això estava donat, és que vivíem una bombolla de Nova York, diguem-ne, o de Manhattan, o no coneix Estats Units, no? I, per tant, Estats Units és un país molt complex i el senyor Trump, per desgràcia de molts, doncs, i per desgràcia de la governança global, doncs és molt resilient i té molta força en moltes parts del país, té un vot molt mobilitzat, i va haver l'intent d'assassinat, doncs, que el va reforçar molt en aquest sentit, no? I, per tant, ara els propers moviments seran bastants claus per veure si Kamala Harris és capaç de mobilitzar un cert tipus de vot que tindria una tendència abstencionista, no? I si Trump és capaç de defensar-se d'aquesta nova realitat. Per tant, el debat de demà és clau, com el següent que hi ha, perquè és cert, doncs, que en el debat anterior va ser el que va fer decidir, doncs, que el president Biden retirés la seva candidatura, i això és un fet real, no? Tots els analistes sempre han vingut a dir que Harris és molt bon amb els debats. Per tant, demà no et diré que es juguen les eleccions, perquè hi haurà molta gent que no veurà aquest debat, i hi ha molta gent que ja ha decidit el que votarà, passi el que passi, però sí que és un element clau als propers debats que hi puguin haver, no? I també aquest degoteig de candidats d'un costat i de l'altre que es posicionen, no? Com el cas de Dick Cheney, que és molt fort, diguem-ne, en aquest sentit, no? Que un senyor com Dick Cheney, que tradicionalment se l'havia presentat com el Maquiavel més obscur dels republicans, no? Com l'home fosc que havia mogut totes les qüestions vinculades a la guerra d'Iraq, etc, etc. Ell mateix es posicioni clarament dient que votarà Harris perquè no comparteix els seus postulats ideològics, però considera que el president Trump és un perill pel sistema americà, és un perill per la democràcia americana, és molt important. També et diré que això són punts simbòlics que tampoc no canviarà grans vots, no? Però si es van donant aquest tipus de posicionaments, doncs també pot ajudar. La filla de Dick Cheney, la senadora, ja s'havia posicionat molt de manera molt contundent en contra del president Trump amb tot el procés que el Congrés havia fet i les dues cambres d'anàlisi del que havia passat el 6 de gener, no? Per tant, és un moment encara molt obert i on certes eufòries lògiques també, doncs, de l'inici de la candidatura, doncs, de Kamala Harris s'han de recalibrar i s'han de posar davant dels números i dels fets reals, no?
Doncs sens dubte estarem molt pendents d'aquest primer debat, d'aquest cara a cara, diguéssim, entre Kamala i Trump.
Aquí és molt important tenir una cosa en compte. Tu pots guanyar per vots als Estats Units i no ser el president. És a dir, la Hillary Clinton va guanyar per 3 o 4 milions de més vots que Trump, i Trump va acabar sent president perquè va pel sistema de compromissaris. Per tant, sobretot la clau és quins estats tu segur que guanyaràs i quins swing states tu pots guanyar o no pots guanyar, perquè el que compta no estan els vots que tu tens com el nombre de compromissaris que tu tindràs, no? I per tant, això és rellevant, perquè també a l'hora de tenir en compte les enquestes, si les enquestes les has de fer contra els estats i veure quants compromissaris et surten, perquè si tu vas mirant 48, 47, 48, 47, 47, 48, això no vol dir res. Ho has de fer, llavors, comptar aquest 47 i aquest 48 a cada estat, a quins estats guanyes i t'emportes els compromissaris i quins estats no guanyes. Doncs, ho dic també perquè això és una mica fals, no? I això és pitjor per Kamala, diguem-ne, perquè tradicionalment...
Això li va a la contra, no?
Sí, perquè no és que estigui 47 o 48, és que segurament de cara a l'impacte està més baix, no? Però bueno, això són coses que ja els experts en el tema ja ho controlen, i se suposa que la gent de la campanya de la Kamala també
ho tindran en compte, això està claríssim. Mira, Manuel, ens queden res, uns minutets, però avui també, sent el primer dia i aprofitant, doncs, que venies al matí a Ràdio Estel, un altre dels grans fronts informatius, sens dubte, en plan internacional, continua sent, per desgràcia, el conflicte a Gaza. No sé si ens pots posar res una mica en alerta, no?, de tot el que està passant i en quin punt estem ara mateix.
Ara jo crec que estem en el punt que, per desgràcia, hem anat remenant i donant voltes durant mesos, on hi ha un primer ministre israelià partidari de perllongar el conflicte per arribar al 5 de novembre amb les esperances per ell de que guanyi Trump i això el posi en la situació que ell vol, amb el perill que tot això implica, més enllà de les malaurades víctimes que hi puguin haver sobre el terreny a Gaza, de que això acabi tenint una eclosió regional. Que tenim tot el front del Líban encara obert amb Hezbollah, arrel de les diverses actuacions d'Israel, tant a contraobjectius anti-israelians a dins de territori libanès i a dins de territori iranià. Per tant, avui hem tingut, entre ahir i avui, uns nous atacs d'Israel a objectius a dins del territori de Síria. Per tant, hi ha una percepció, doncs, que en qualsevol moment hi podria haver una derivada regional que desestabilitzaria molt més la situació, no? I per tant és una situació molt preocupant, amb una situació interna d'Israel que és absolutament també atrinxerada, dividida, amb el ministre de Defensa acusant públicament el primer ministre d'actuar de manera incorrecta, amb manifestacions constants, amb una vaga general, etcètera, etcètera.
No? Josep Borrell, que per cert aquests dies també el tenim de gira per a l'Orient Pròxim, no? El cap de la diplomàcia europea.
Sí, però jo crec que bàsicament Josep Borrell està dient bye-bye, és tot ratito, diguem-ne, no. I a més avui he fet unes declaracions molt interessants sobre, o ahir, Edmundo González, no? Que deia que cap líder polític hauria d'anar a l'exili per les seves idees, no? Dius, bueno, tots són punts de vista, no? Perquè depèn de per quines qüestions. El senyor Borrell ha defensat altres punts de vista, no? I per tant, sí, ell està fent una ruta, però en aquests moments, si se'l rep és per deferència. S'està esperant a la nova alta representant. No?
Creus que aquí, Manuel, és on podrem veure marcadament el que passi als Estats Units aquest pròxim 5 de...
És que ho determina completament.
Completament, eh?
Sí.
En el cas...
Sí, primera, perquè si guanyen els demòcrates, i, com que n'estan fins al gorro del Netanyahu, a la que hagin guanyat es quadraran amb el Netanyahu. I si guanya el Trump, com que són íntims amics del Netanyahu, li dirà... Doncs, I el mateix passarà amb Ucraïna, és a dir, si guanya Trump, ja ha dit que deixarà de donar suport a com es diu, a Zelensky o a Ucraïna, i que ell amb el seu amic Putin ho arreglarà tot, no? I això explica en part també aquestes novetats bastant agressives per part d'Ucraïna d'invadir territori rus i de prendre accions molt, molt ofensives que el posicioni en una millor situació geoestratègica davant d'unes eventuals negociacions que fossin resultats d'aquesta victòria de Trump. No?
Mira, ara que deies Ucraïna, estem al mateix punt de quan van marxar? O sigui, estem a la mateixa situació enquistada pel que fa al conflicte entre Ucraïna i Rússia?
Enquistada amb un grau més. O sigui, enquistada amb el grau de que Ucraïna ha envaït territori rus, que fins ara això era una línia vermella, ocupa al voltant de 1.000 quilòmetres quadrats de territori rus. Rússia és incapaç de desfer aquesta part, mentre per l'altra banda sí que està guanyant territori pel Donbass. Per tant, totes dues parts el que estan intentant és reforçar al màxim les seves posicions davant unes eventuals negociacions a partir de l'hivern, resultat A d'uns resultats Estats Units que siguin favorables a Trump i que, per tant, forcin a les negociacions, o bé, simplement, un hivern molt, molt complex, doncs, de nou, per tota la qüestió dels atacs contra la infraestructura energètica, etcètera, etcètera. No? Per tant, Ucraïna sap que això acabarà amb una taula de negociacions i vol millorar els seus posicionaments de cara a aquesta taula. Si aquesta taula és més immediata perquè hi han resultats a favor de Trump i Trump és el nou president dels Estats Units, doncs ja vol tenir una certa posició. Si guanyen demòcrates, això li donarà un cert aire i voldrà aprofitar les seves opcions estratègiques de la millor manera que consideri.
Manuel, ho hem de deixar aquí. Jo et deia allò de la Camila, perquè tu no m'has preguntat què he fet aquest estiu.
Ah, Déu salvi la reina, has anat al Regne Unit.
He anat a Escòcia.
Ah, Escòcia.
Concretament.
Ja. Molt bé. I t'han invitat a Balmoral o no?
He anat a Balmoral.
Ah, però no s'hi pot entrar, eh?
Mira, ai. Just el dia... O sigui, nosaltres crec que va ser que visitàvem Balmoral, teníem previst la nostra agenda el dia 12, i just el dia abans tancaven les rutes, diguéssim, que fan per dins de Balmoral, perquè just és quan arribava...
16.000 hectàrees.
16.000 hectàrees. Vam parlar, per això sí, eh? Vam tocar l'interfono, eh?
Ah, i què? Va contestar algú?
Va contestar algú. Per això ja t'ho explicaré.
Però no era la Camila, però era la Camila? No,
la Camila no era.
Molt bé.
Manuel Manonelles, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.